El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Avui comencem parlant d'immigració a l'hostaleria. L'envelliment de la població es presenta com un dels desafiaments més prominents que les principals economies mundials hauran d'afrontar en els propers anys. Aquest desafiament no es caracteritza només per l'amplitud dels canvis demogràfics en curs, sinó també per les múltiples implicacions que aquests comporten. Des del Banc d'Espanya van destacar que seran necessaris 24,67 milions d'estrangers en edat de treballar l'any 2053 per evitar aquest procés d'envelliment de la població i resoldre els desajustos que podrien sorgir al mercat de treball espanyol. Tot i això, apunten que la capacitat d'aquests fluxos migratoris és limitada a l'hora de mitigar l'envelliment de la població, en particular perquè la taxa de dependència a Espanya es mantingués constant al llarg dels propers 30 anys, la mida del col·lectiu nascut a l'estranger en edat de treballar, com dèiem, hauria de ser 3 vegades més gran que la contemplada per l'Institut Nacional d'Estadística a les seves projeccions de població més recents. Però el problema és que a nivell de formació aquests perfils no podran complir, a priori, les vacants d'ocupació més especialitzades. En parlem de tot plegat, perquè és un tema dens, amb l'Antoni Escudero, que és president de la Federació d'Hostaleria de Girona. Antoni, molt bon dia.
Bon dia.
Un tema realment preocupant, no?, d'aquí a uns anys. Ara ja sembla que comença a aflorar, no?, i sobretot comencen a sortir aquestes preocupacions, però si ens posem d'aquí a uns anys pot ser que sigui un problema real, no?
Bueno, la veritat és que històricament a Catalunya, i que és el que jo coneixo, i a Espanya, doncs el sector turístic i sobretot la restauració de l'hostaleria doncs sempre ha estat, i en altres sectors, sempre ha estat cobert i han tingut que fer venir a fer-ho immigrants. De fet, jo soc un immigrant dels anys 70 i al 68, amb 14 anys, estava a Alicant també, que era una plaça que començava turísticament a fer un criu, a funcionar. Això és una mica la història que se va repetint, però també és veritat que ara en aquests moments tenim molts immigrants aquí a Espanya que, si no porten 3 anys, encara no tenen el permís de treball, i això per les empreses és molt complicat perquè no trobem mà d'obra, i en aquest sector és molt difícil i hem tots treballar. Ara tothom, qualsevol tipus d'empreses, ja no d'hostaleria ni de restauració, sinó de mecànics, de fusters, de tot el que... guixaires, o sigui, tots tipus de fusters, falta mà d'obra, perquè nosaltres estem a cambres de comerç també, i és un, hi ha grans patronals, i tothom té els mateixos problemes.
Mm-hmm. Clar, des del 2002, concretament, més de 10 milions d'estrangers van arribar a Espanya, i això equival, no?, a un promig de mig milió d'entrades per any, el que posiciona precisament a Espanya com un dels països, no?, amb major immigració estrangera. Ara comentaves, no?, que tu mateix havies sigut immigrant, però clar, si parlem de xifres tan grans, no?, tindrà els seus pros i les seves contres, no? I una d'aquestes contres és el fet de que a nivell de formació aquests perfils, no?, com dèiem, no podrien complir amb les vacants de feina més especialitzades perquè no tindrien doncs els mateixos estudis que potser la gent d'aquí, no? Això és el que diuen les estadístiques. Hi haurà, per exemple, algun canvi per tal de solucionar això?
Sí, està claríssim. Mira, Espanya i Catalunya som i hem sigut sempre, i això ho sabem, un país d'acollida. El que sí que està clar és que la gent que ve aquí ha de venir a treballar. El que no pot ser que vingui moltíssims milions que han vingut, i que sí que és veritat que hi ha molta gent que està incorporat al mercat de treball, però hi ha molta gent, inclús gent d'aquí, ja no parlo de fora, és que són tots iguals, no? degut doncs, a totes les ajudes socials que hi ha, que segurament que per molta gent seran necessàries, que segurament que hi ha molts tipus de complements de treball que es cobren, i bueno, tot això fa que la gent jo amb això no ho faig prou, i amb això no cal treballar, perquè li donen una subvenció, li donen aquest tipus de pagues que se donen ara, que això abans no s'havia donat. Abans la gent, quan s'anava en un país, s'anava a treballar, però anava a treballar. Ara no, ara sí treballen al principi, després s'acullen ja a la roda nacional, i bueno, i això és el que està creant que hagi de venir cada vegada més gent, perquè molta de la gent que està aquí ja, o sigui, viu, perquè són gent definitiva, els immigrants d'ara i de tota la vida, ja gent que ve i treballa i s'acostuma i se forma el seu món, i hi ha altres que també s'ho formen, però que hi ha gent que potser amb poca cosa s'acostuma. Si amb poca cosa s'acostuma i això les administracions el van subvencionant, doncs al final deixen el mercat de treball i fan altres coses, i és el que nosaltres creiem, que això s'hauria de posar una mica de veto també. Mm-hmm. Jo, pues, aquí volem a tothom, la gent que vingui, som solidaris, però la solidaritat també té un límit, perquè si no al final no hi caprem aquí i després ningú voldrà treballar, perquè si li donen per anar tirant, doncs la gent diu, i gent que no té tantes necessitats o no se les... Perquè les necessitats les creem nosaltres, les mateixes persones, no? Llavors, el tema està en que jo crec que nosaltres el que hem d'estimular i hem d'explicar-li a la gent i hem de formar la gent a que aquí hem de treballar per viure millor, per pagar impostos, perquè en definitiva la gent que se subvenciona i la gent que no treballa en edat de treballar lo paguem amb els impostos. Jo aquí crec que l'estrella de tota aquesta gent és la gent que està jubilada, que ha treballat durant molts anys. Mira, jo porto treballant 56 anys i encara no m'he jubilat.
Uh-huh.
Tots aquests jubilats, sí, tots aquests jubilats que ara estan, jo crec que amb aquests senyors que han fet una vida de 40, 40 i pico, en el meu cas és diferent, perquè jo vull continuar, si em trobo bé i soc tio dinàmic i no m'importa, i vas començar molt aviat, no? Però hi ha gent que quan se jubilen, quan ja fan els 64, 65 anys, quan li toca, doncs haurien de tenir unes pensions dignes i unes pensions per poder treballar. En comptes de repartir molt, en comptes de repartir el diners entre molt, jo crec que la gent que ha col·laborat, que ha treballat, que porta tota una vida treballat, que no ha faltat mai a la feina, que no ha tingut intervals que no hagi treballat, sinó que gent que porta posició als 40 i pico, 43, 44, 45 anys, 47, que és el que la gent ara s'ha lluïda amb aquestes edats d'haver treballat aquests anys, que ja són molts anys, doncs aquesta gent se l'hauria de tractar molt bé. I, a més, el que necessitem és gent que vingui aquí, que treballi, que integri, però que pagui impostos, perquè si no paguem impostos, si estem pagant subvencions, això no s'aguanta.
I tot això en un sector, el teu, no?, de l'hostaleria, Antoni, que és un dels sectors que més estrangers rep, no? O sigui, us dediqueu a un sector on teniu moltes d'aquestes persones.
Bueno, avui dia immigrants hi ha per tot. Hi ha l'agricultura, hi ha el comerç, hi ha la indústria. La gent d'aquí no sé on t'ha anat a parar. Sí que és veritat que nosaltres hem pujat en nivell, hi ha molta gent que estudia, que ha fet altres coses, i inclús te diré més. Molts dels nostres metges i infermeres han anat fora a treballar perquè guanyen millors jornals, perquè el nivell de vida en aquest país és millor i les paguen més i tal. Ara hi ha un intercanvi de que la gent va amunt i avall, i ara tot això està... No és com quan nosaltres vam emigrar aquí, que venies, te quedaves aquí, sempre feies el mateix, vull dir, a casa, a treballar, a fer els estalvis, a comprar-te el pis, si podies un cotxe, i cada dia no faltaves a la feina. Tot això ha canviat, el món ha canviat, i també jo tot això ho entenc, però hem de tenir en compte que el que cobren uns, o varios, o molts, sense treballar, és perquè hi ha altra gent que paga impostos i està treballant perquè ells vagin sobrevisquint, no?
Uh-huh.
Jo ja sóc solidari i ja vull fer-ho, però jo crec que hauríem de, amb això s'hauria de controlar tot molt més i que les coses no funcionessin per tots igual. Vull dir, no pot ser que uns facin una cosa i els altres fem una altra.
I tu, per exemple, Antoni, al llarg de tots aquests anys que portes treballant, has notat molts canvis, tant cap a bé com a cap a malament, en el teu sector?
No, molts canvis. Jo porto entre l'hostaleria i altres empreses que he treballat, doncs porto aquests anys que te dic, no? I, bueno, això, els últims 10-12 anys, això s'ha desbocat, és diferent. Abans la gent era, doncs, més responsable, no dic que no, ara no ho siguin. Vull dir, tu faltaves un dia a la feina i, ostres, doncs semblava com si estiguessis en falta perquè no hi havies anat i, bueno, hi havia més responsabilitat. Ara la gent, com que sap que no passa res, si tu no vas, no passa res. Te posa a baixar, a agafar la baixa, perquè això són lleis que ha dictat el govern i, vale, ja les tenim que acceptar. Tu te pots fer una baixa, una autobaixa. Vull dir, això crea a les empreses un descontrol molt potent. Si aquí no posem mà, tot això ho ordenem una mica, el país no tirarà endavant, perquè això no és fàcil, no? Uh-huh. I, bueno, això no ho dic jo, ho sap tothom, ho saben les pròpies administracions, ho saben tots, però la moda és aquesta, i amb aquesta moda tenim que aturar ja.
Doncs, Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre el teu sector, sobre la situació actual i també la de d'aquí uns anys. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara parlem de que prop de 4.000 veïns del barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat participaran a un estudi que es diu Cord Impact, que és una macro-recerca amb la qual s'analitzarà la salut de 200.000 participants durant 20 anys per poder determinar l'origen de les malalties comunes. La mostra de l'Hospitalet la formaran veïns d'entre uns 16 i uns 79 anys aproximadament, que hauran estat preseleccionats pel seu centre d'atenció primària i, si accepten participar, cada 5 anys els faran un seguiment mèdic específic per poder avaluar sistemàticament les dades amb una visió conjunta a nivell del barri, però també en comparació amb altres territoris analitzats. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica com ho faran tot plegat, en parlem amb la Marina Escarrà, que és coordinadora tècnica del projecte aquí a Catalunya. Marina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un estudi realment que comporta, doncs, moltíssima feina, no? Perquè es tracta d'avaluar a moltíssima gent amb edats molt diverses, no? I tot això amb un mateix objectiu, que és descobrir d'on surten aquestes malalties comunes i si té alguna cosa a veure al barri i la gent que hi viu allà, no?
Sí, és un projecte molt complex i molt ambiciós, però tenim un gran desplegament a Catalunya. D'aquests 200.000 de l'estat espanyol aportarà 24.000 participants. Estan repartits en 6 centres, 6 nodes, i justament ara estem parlant del node Florida, que, com bé has explicat, reclutarà 4.000 participants.
I com és que s'ha decidit fer això en aquest barri, en el barri de la Florida de l'Hospitalet?
És un projecte que participen totes les comunitats i ciutats autònomes. Llavors, a Catalunya ens van tocar 6 centres, 6 nodes, i ens van demanar que busquéssim 4 centres urbans i 2 de rurals, i vam distribuir-ho arreu del territori. Així que tenim els 4 rurals i també intentant buscar diferents zones, que són la Florida, la zona del Baix Francolí, Manresa i Lleida, i després en tenim 2 de rurals, que són a Terres de l'Ebre i a Sant Fost de Capçanteles. Llavors, mm-hmm. Florida forma part d'aquests nodes urbans que el que volen és representar la població que està a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I quins aspectes són els que es tindran en compte, que s'estudiaran? Perquè, clar, parlem de que es vol determinar l'origen d'aquestes malalties comunes. De quines malalties parlem i de quins riscos en la salut parlem, per exemple?
En si, el projecte el que vol és saber i tenir com una radiografia de quin és l'estat de salut de la població espanyola, per saber cap on estan, com estan malaltint la gent. Estem parlant de malalties que trobem en el nostre dia a dia, però realment les més comunes, com poden ser hipertensió, problemes cardiovasculars o diabetes, d'aquest tipus de malalties que tots ens sentim a parlar, però realment aquest projecte permetrà estudiar malalties que vagin sortint durant aquests 20 anys i que potser ara no són les més prevalents, però que agafaran força. Mm-hmm. O sigui, realment és per estudiar les comunes i totes les altres que vindran.
Clar. I tot això amb una franja d'edat molt àmplia, suposo, per veure aquest procés, no?, de quines són les que es van desenvolupant d'entre 16 i 79 anys, oi?
Sí, sí. Un estudi de cohorts el que pretén és això, agafar un volum de gent, en aquest cas entre 16 i 79 anys, i seguir-los durant un temps. Per això és molt interessant, perquè nosaltres tot el seguit de proves que fem ara a primera visita, la intenció és que repeteixin cada 5 anys per veure com està evolucionant la salut de la població.
I hi ha molta gent ja que s'ha apuntat per participar-hi, perquè clar, parlem d'un procés llarg, no?, i doncs que en aquest cas s'ha de ser responsable, no?, s'ha de sacrificar també una part de la teva vida per poder participar en això. Heu trobat realment gent que vulgui donar resposta a aquest estudi?
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents perquè la resposta de la població està anant molt i molt bé. Nosaltres demanem que vinguin en el nostre node 3 dies, el primer dia per fer un seguit de proves, per explicar-li també tot el de què va l'estudi més en detall i per explicar el consentiment informat. I si accedeixen a participar, se'ls fan les primeres proves, el segon dia se'ls fan analítiques i el tercer ja s'acaba de fer les proves, però realment a Catalunya ja tenim més de 1.100 participants i el node de Florida més de ja 160, tenint en compte que vam començar el juliol, estem molt i molt contents, així que sí, sí, la població s'està abocant amb molt d'interès.
Que bé, i amb els resultats, què és el que per tant heu fer?
El que es pretén en l'estudi és crear com aquesta gran base de dades que reculli quin és l'estat de salut de totes aquestes persones. Volem recollir totes les dades i ja a partir d'aquí el que es farà és donar-les als investigadors que estiguin interessats perquè puguin fer els estudis que trobin interessants en aquest moment.
Mm-hmm. Poder impulsar, imagino, solucions mèdiques, no, tractaments en el cas de que fossin necessaris, i donar doncs aquesta resposta a la gent amb aquestes malalties comunes, oi?
Sí, sí. De fet, sí, és la base de tot és això, tenir una idea de com està la població i créixer cap a la medicina preventiva, perquè si nosaltres podem veure quins són els biomarcadors que ja es començaven a veure abans que es desenvolupés la malaltia, podem intentar prevenir i no d'arribar tard, i després també de manera indirecta aconseguirem medicina personalitzada.
Exacte. Això s'havia fet ja alguna vegada, un estudi d'aquests, o semblant almenys?
Altres països, com el Regne Unit, França, Alemanya, sí que tenien ja les seves cohorts, però ara Espanya ja té a través d'un finançament de fons públics perquè tot aquest projecte és de l'Institut Carlos III, tot i que aquí a Catalunya està en mans de l'IDIAP Jordi Goligorina, que és un institut d'atenció primària. Doncs a través d'aquests fons públics de l'Institut Carlos III i també amb ajuts europeus s'ha pogut desenvolupar i donar a terme a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina Esquerra, coordinadora tècnica del projecte, per parlar amb nosaltres i donar-nos doncs aquestes pautes, no?, de què és el que faran a partir d'ara en el barri de la Florida tots aquests veïns, prop de 4.000 veïns en total. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos-ho, i tant de bo els resultats ajudin, com deies, aquesta, la que és la base del projecte, que és poder impulsar solucions mèdiques. Gràcies.
Moltes gràcies.
I de seguida parlem de com ajuda l'esport als malalts, en aquest cas, als malalts pacients de càncer.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir
su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'esport, ja ho diuen, serveix de teràpia, a part de posar-se en forma. I ara és teràpia també per les persones que pateixen càncer. Sovint es parla de que quan hi ha un pacient amb càncer li recomanen que es continuï movent, que continuï caminant al llarg del dia, que mogui el cos en mesura del possible. Però avui ens volem preguntar com ajuda concretament l'esport en aquesta recuperació del càncer. Sobre el tema avui li volem parlar amb la Isabel Pérez, que és secretària general de la UFEC. Isabel, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, normalment es recomana, no?, encara que doncs es trobin una mica malament, doncs que es continuïn movent, que no es quedin al llit, per exemple, i que continuïn encara que sigui caminant, no? Però realment, com ajuda l'esport a la recuperació del càncer? Quina funció té i quin percentatge doncs de recuperació pot tenir part l'esport?
Pues jo crec que sobretot després de la pandèmia hem estat molt conscients de que la pràctica organitzada d'esport té beneficis més enllà pues, de l'activitat física, del moviment, d'una activitat suau, que fins ara més o menys érem tots conscients. Jo crec que amb el clic de la pandèmia vam ser plenament coneixedors de tots els beneficis directes que la pràctica esportiva organitzada podia tenir pues, tant a nivell físic com a nivell de salut mental, i això ara ho concretem amb aquest projecte que introduïs, amb el projecte Nereida, amb pacients oncològics de càncer de mama a través de la modalitat, en aquest cas, del REM de mar, del REM en aigües obertes. Mm-hmm. Amb l'impacte que esperem directament en aquestes pacients que participaran del programa és tant de guanyen flexibilitat, guanyen temps de recuperació i sobretot acompanyament en equip a la situació patològica que estan vivint.
Clar, és un programa, no, que es diu programa, bueno, projecte Nereida.
Exacte.
Que es, doncs concretament, no, és amb els pacients, amb les pacients de càncer de mama, no? I què és el que fan? Dius que és a l'aigua, però realment quin tipus d'esport fan? Perquè clar, tenint en compte, no, que hi haurà diferents graus, no, de la malaltia, que algunes dones doncs es trobaran millor que altres. Al final ha de ser un programa adaptat a elles, no?
És un programa desenvolupat de la mà dels nostres entrenadors, de la mà de la directora del projecte, que també és especialista en la pràctica del REM, la Sònia Güell, però també acompanyat directament per l'equip mèdic de l'Hospital del Mar. I consta bàsicament amb tres sessions setmanals, dues de REM indoor i una en aigua oberta, i amb una embarcació estàndard, que és una embarcació olímpica que pot acollir doncs, fins a quatre pacients acompanyades de la timonera, que és l'entrenadora que els hi farà la pràctica esportiva recomanada. Aquí els beneficis, com deien, són tant de flexibilitat, de recuperació muscular, de coordinació i sobretot de mindfulness, de treure el focus de la seva situació patològica i de generar consciència d'equips d'acompanyament.
Clar, a part de l'activitat física, suposo que deu fer moltíssima activitat psicològica, no? Perquè deuen ser aquests tres dies que expliques una desconnexió del món real, no? Del procés tan dur que estan passant, i deu ser doncs com el moment de relaxar-se, d'estar pendent d'alguna altra cosa i de centrar-se doncs potser en aquesta diversió que alhora també els hi fa bé per la salut, no?
És beneficiós, exacte. Al final és introduir-nos a la rutina mèdica, perquè estarà dins de l'entorn mèdic que les acompanya, introduir aquesta pràctica pues fora de les consultes i fora dels laboratoris, que és igualment beneficiosa per la seva recuperació, la seva situació.
I quantes dones hi participen? Quan és el grup, per exemple, de 5 dones, és més gran?
El grup amb el que comencem el projecte són 8, i els entrenaments estan dividits en dos equips, amb 4 participants per embarcació, cada 4 participants acompanyades de l'entrenadora.
I de quines franges d'edat parlem?
Són dones que van dels 35 anys fins a la cinquantena.
Clar, i també suposo que deu ser un suport entre elles, no? Coneixes unes a les altres,
sí,
saber la situació de totes.
Exacte.
Doncs, Isabel Pérez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos a conèixer aquest projecte i ajudar aquestes dones amb els processos que estan passant, no? I doncs, ajudar-les en la seva recuperació. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
El 86% de les persones que pateixen discapacitat creuen que la intel·ligència artificial pot millorar la seva qualitat de vida, segons un informe de la Fundació Randstad. Aquest anàlisi mostra una visió predominant positiva degut a la quantitat important dels enquestats que creu que l'impacte serà significatiu i que el 41% menciona que la millora serà moderada. Però quina percepció tenen realment aquestes persones amb discapacitat sobre la intel·ligència artificial? En quin aspecte està millorant la seva qualitat de vida? Doncs sobre el tema li volem preguntar a la directora de la Fundació, la Maria Viver. Maria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de que la mayoría de las personas que sufren discapacidad creen que la inteligencia artificial puede mejorar sus vidas. ¿Es así, verdad?
Sí, esto es lo que nos muestra una encuesta que hemos hecho a más de 500 personas con discapacidad sobre cómo perciben ellos el impacto de la inteligencia artificial en su día a día.
¿En qué áreas se puede implementar esta inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida?
Bueno, pues las áreas que ellos indican como predominantes para que los aspectos fundamentales en los que la inteligencia artificial les ayuda sería toda la parte del aprendizaje y la formación. En un 62%, pues todas las plataformas de aprendizaje en línea o aplicaciones educativas lo ven como algo muy positivo, pero también en otras áreas como puede ser el entretenimiento, recomendaciones de películas, músicas, juegos accesibles. Y después de este área pues estaría el tema de la comunicación, los asistentes virtuales, la traducción de voz a texto, también en las áreas de trabajo, en asistencia también virtual o herramientas de productividad y la creación de contenidos, todo lo que es la edición de fotos, vídeos, etcétera. Uh-huh. Estas son las áreas que predominantemente pues establecen como que les ayuda más la inteligencia artificial.
Está claro que la inteligencia artificial ya sigue en auge, ¿no? Que ya ha hecho un camino por delante, pero queda muchísimo más. Hasta ahora, con lo que tenemos, ya supongo que los ha podido ayudar, ¿no? Y en este caso han podido descubrir sus beneficios. ¿Qué te transmiten a ti a la hora de contarte qué facilidades ya les está poniendo esta inteligencia artificial, esta tecnología?
Bueno, pues entre los beneficios que ellos encuentran y que han experimentado en el uso de la tecnología, indican la facilidad de acceso a la información y a los servicios en un 67%. También la mejora del acceso a la educación y a la formación en un 59% y la facilidad de las tareas cotidianas, ¿vale? También en un 53%. Por lo tanto, mayoritariamente sí que perciben que hay una ayuda y beneficios de la inteligencia artificial pues en su día a día. No obstante, quería resaltar que es significativo también que existe una brecha de impacto potencial que puede tener la inteligencia artificial, o sea, la capacidad que puede de ayudarles con el impacto real que ellos perciben de la inteligencia artificial. Esto, bueno, pues indica que todavía tenemos que seguir trabajando en cambiar esa tendencia y apostar por formación real que permita a todas las personas, pero también a las personas con discapacidad, a conocer cuáles son los beneficios y las aplicaciones prácticas de esta inteligencia artificial para que la puedan utilizar.
Claro, hay una parte negativa también, ¿no? Hay unas dificultades no percibidas a la hora de empezar a utilizar esta inteligencia artificial, esta tecnología, que también pues tiene su parte significativa, ¿no? Hay dificultades y también no todo es bueno, sino que también hay la parte un poco más complicada del tema.
Sí, de hecho en este informe lo hemos estructurado de manera que hemos analizado las preguntas relativas y las contestaciones de las personas que utilizan y conocen la IA y las personas que conocen la IA pero no la utilizan, ¿vale? Entonces, dentro de los que la utilizan, el 28% pues esgrima dificultades, ¿no? Esas dificultades vienen del uso de la tecnología, viene pues por la falta de conocimiento, por el coste elevado, lo cual pues eso nos ha llamado la atención, porque realmente la tecnología, el coste de la tecnología en muchísimos casos, pues no hay muchas aplicaciones que son gratuitas y siempre suele haber, aunque haya de pago, pero siempre suele haber una opción alternativa que no lo es. Pero sí que puede estar relacionado pues que el uso de esa tecnología a veces condiciona el tener otra serie de recursos que sí que a lo mejor son más caros y eso pues condiciona el uso de la IA, ¿no? Uh-huh. Y después también tienen acucian problemas técnicos y falta de soporte.
¿Y todo esto tiene que ver con la edad?
Bueno, pues la realidad es que de los encuestados, de la encuesta que hemos hecho, de estas más de 500 personas que nos han respondido, también hemos medido, ¿no?, la edad. Y la realidad es que, bueno, pues mayoritariamente el 61% de los encuestados tenían entre 33 y 44 años, y el 19% ya eran... entre el 19% era entre 65 y 74 años, o sea,
claro, aquí supongo que es donde salían las dificultades, ¿no? A la hora de utilizar internet, estas tecnologías.
Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa yo creo de la población también general.
Por eso.
Los nativos digitales y las personas más jóvenes tienen una facilidad innata en el uso de la tecnología y una comprensión en el uso y bueno, pues las personas que no, más mayores, que no han tenido esa facilidad porque la ha interrumpido la inteligencia artificial, pues cuando ya eran más mayores, pues esto se denota también, ¿no? Uh-huh.
Supongo que ahora, de ahora en adelante, esta inteligencia artificial va a seguir creciendo y va a seguir también evolucionando, y sobre todo con las personas que sufren discapacidad, ¿no? Supongo que aparte de estas de esta información y de estas facilidades en el aprendizaje que mencionas, también habrá muchas más facilidades más allá, ¿no? Quizás también con su enfermedad o lo que tengan, en definitiva, ¿no? Así que supongo también que les va a servir en un futuro cosas que aún en estos momentos no existen.
Bueno, está claro, solamente vemos la punta del iceberg.
Exacto.
De lo que la inteligencia artificial puede hacer y las aplicaciones que tiene a nivel holístico, no solamente en lo que es el mercado de trabajo y la formación, sino, como has comentado, en términos de sanitarios, bueno, pues en facilidad, ¿no?, del día a día, de la capacidad de hacer de las personas. Y para las personas con discapacidad, indudablemente, creo que la inteligencia artificial debería ser una herramienta de que potencie sus capacidades y que les facilite la vida, pero por medio y para evitar esa brecha, pues lo que hay que hacer es dar la formación y el conocimiento para que ellos sepan cómo hacer útil esa inteligencia artificial en sus vidas.
Pues María Viver, directora de la Fundación Randstad, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta percepción de las personas que tienen discapacidad. Muchas gracias, y ojalá esta inteligencia artificial sirva para mejorar la vida de estas personas también en un futuro. Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
I en uns minuts parlem del Círculo Equestre i l'art que s'amaga al seu darrere amb tot un seguit d'exposicions i galeries aquests dies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'art en totes les seves formes, això és el que ens ensenya aquests dies el Círculo Equestre. Y hoy hablamos también del Círculo Equestre, que celebra este mes de noviembre la quinta edición de By Invitation, consolidada como el principal evento de arte moderno y contemporáneo en Barcelona. Los salones del emblemático palacete modernista del club se han transformado en un exclusivo showroom donde se han exhibido una selección de obras de arte moderno y contemporáneo de autores nacionales como también internacionales. Sobre el tema, para que nos lo cuente bien, hablamos con el presidente del Círculo Equestre, Enrique Lacalle. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este mes de noviembre para vosotros está siendo cargadito, ¿no?
Bueno, eso no se hace en un día, sino se prepara durante todo el año, ¿no? Es convertir el Circo de Ecuestre en una gran galería de arte. Vaciarlo de su contenido y a través de 24 galerías nacionales e internacionales convertirlo en una explosión de arte verdaderamente espectacular y que nos llena de satisfacción.
Hay más de 80 obras, ¿no?
Hay más de 80 artistas, ¿no? Obras muchas más.
Ah, más de 80 artistas, exacto.
Sí, 80 artistas distribuidos en 24 galerías.
De acuerdo. ¿Y qué artistas, por ejemplo, podemos ver?
Igual deben haber, pues, artistas de todos los tipos. Hay mercado primario y mercado secundario, ¿no?
Uh-huh.
El mercado primario, pues... ahora se ha convertido en un salón de arte un poco para todos los bolsillos, los que van desde los múltiples artistas nuevos, noveles, primarios que hay en el mercado actual español, hasta los consolidados del mercado secundario, los Picassos, Miros, Dalí. O sea que una vista amplísima de esos 80 artistas, pero bueno, al final confirmaron alguna cosa, que se convierte en un salón para todos los bolsillos, donde puedes encontrar, porque la intención nuestra, la intención mía personal, es fomentar el amor al arte, fomentar el coleccionismo, fomentar que la gente se aficione, y la única manera de aficionarse es encontrar productos de pintores más jóvenes a unos precios más adecuados, con lo cual la gente pueda empezar a coleccionar, a llevar arte a sus casas.
Exacto.
Y eso es lo que hemos intentado conseguir, y yo creo que lo hemos conseguido.
Uh-huh. Además, esta no es la primera edición, lleváis ya otras anteriormente y todo ha sido un éxito, ¿no? Volvéis cada año y, por ejemplo, ¿el objetivo de este año cuál sería?
No, el objetivo de este año era consolidar un año más by invitation. Esta aportación de más arte primario al salón, acompañado de unas conferencias muy interesantes. Por ejemplo, pues el primer día vino la Fundación Hortensia Herrero de Valencia, una fundación nueva, muy importante, coleccionista Hortensia Herrero, la mujer de Juan Ruiz de Mercadona, que ha hecho una colección extraordinaria y ha ayudado mucho a que Valencia disfrute de este espectáculo que es su colección. Después, por la tarde, tuvimos a Sara Puig, la presidenta de la Fundación Miró, con el director general, hablando de este 50 aniversario de la Fundación Miró en Barcelona, de establecimiento de la Fundación. Después, hoy tenemos a Benedetta Tagliabue, la hermosísima arquitecta afincada en Barcelona. Y mañana tendremos a Tacho Benet, el conocido empresario, líder de Media Pro, pero también coleccionista, hablando de su Museo de Arte Prohibido. O sea, más todo lo que hacen los galeristas, que cada día han hecho eventos con artistas suyos. Esto es un salón vivo que tiene... no para un segundo, o sea, la gente aquí aburrirse no se aburre.
Exacto. Y en comparación, por ejemplo, a los años anteriores, esta edición, por ejemplo, ¿qué edición es?
Esta es la quinta.
La quinta edición.
12 galerías más que el año pasado.
Uh-huh.
12 galerías más que el año pasado.
Y en comparación a las...
Pensemos que esto...
Exacto. Dime.
Esto es un palacio con unos metros de... los que hay, ahí los que hay, o sea, no, lo que no puede es ampliarse, pero lo que pasa es que el año pasado dedicamos al arte digital, pues la planta que dedicamos al arte digital, ahora la dedicamos a galerías porque había mucha demanda de galerías nuevas que querían participar.
Uh-huh. Y en comparación a las anteriores ediciones, a las otras cuatro, ¿qué novedades y qué cambios se puede ver?
Yo sinceramente creo que este año hemos acertado muchísimo con programas de mecenazgo, de coleccionismo, de compra de obras, Y la verdad es que yo creo que el resultado del salón el próximo domingo, de cara a los expositores, a los galeristas, es lo que nos interesa, sea un resultado muy 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 importante y muy positivo para ellos. Porque al final, si las galerías no venden, no vuelven. Entonces, nuestro objetivo siempre es que el público disfrute y los galeristas vendan.
Uh-huh. Además, sirve también como ejemplo, como referencia, ¿no?, para coleccionistas, amantes del arte, potenciando también el disfrute y la comprensión del programa expositivo, tanto antes como también durante la propia inauguración, ¿no? Así que encontramos una gran variedad, ¿no?, de formas de arte distintas.
Variadísimo.
Así es.
Variadísimo. Desde pinturas y escultura.
Exacto.
Hay algunos, no son muy notorios, por ejemplo, el gran hall del círculo ecuestre, pues tenemos un gran Guzmán, que es un artista madrileño que trabaja con acero inoxidable, y que es una maravilla la mezcla de la arquitectura interior del ecuestre, del círculo ecuestre, con un artista joven y muy muy impresionante lo que hace. Pero podría poner muchos ejemplos, pero estoy pensando en este, porque lo tengo cerca en este momento.
Además, hay una revista también, ¿no?
Hemos hecho una revista, sí, hemos hecho una revista muy... nos ha quedado francamente muy bien, donde recoge estos 5 años de experiencia ferial, de salón, donde recoge impresiones de grandes coleccionistas catalanes y españoles, donde están las 24 galerías con una página cada una hablando de lo que traen a la feria, donde hay reportajes varios sobre joyas y sobre muebles. Bueno, la verdad es una revista muy de guardar, ¿no? Y se convertía un poco icónica, ¿no? Perdón la inmodestia, pero para 4 días es difícil hacer una cosa mejor.
Y pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entrevistas. Hay muchísimas entrevistas también en exclusiva, como por ejemplo a la baronesa Thyssen, a la presidenta de la Fundación Miró, Javier Lumbreras, Luis Bassat. Hay muchísimas entrevistas también a todos estos...
Paco Telorrio, Isaac Andic, sí. Y la verdad es que es un grupo de gente muy notable y grandes colecciones.
También muy vinculados, ¿no?, en ese arte.
Sí.
Así que un evento enorme con muchísimos muchísimo arte, muchísima colección detrás de todo esto. También
muchísima ilusión
y trabajo, además, ¿no? Y con mucho éxito, porque ya es la 5ª edición y esto parece ser, por lo que nos cuenta, que va para adelante. Así que, Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, muchísimas gracias por hablar con nosotros y presentarnos esta nueva edición. Gracias.
Te espero. Un abrazo. Adiós.
Normalmente se dice nunca digas nunca, pero hoy, por un motivo en especial, tenemos que decirlo, porque Nunca es el nuevo single que presenta Carlos Maestro, que lo tenemos hoy al otro lado del teléfono para hablarnos sobre él. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nunca es el cuarto single, no el cuarto sencillo, después de sacar ya unas cuantas canciones, ¿no?
Exacto, así es, sí, es el cuarto single que cierra un poco como una historia, un ciclo, una saga, diríamos, de canciones que explican una misma historia, es como si fuese una serie de Netflix.
¿Y por qué le has decidido poner este nombre? ¿Por qué Nunca?
Porque, bueno, la historia explica una historia de una relación tóxica, entonces empieza con Quiero, pasa la segunda canción es Vuelves, luego Te Pido y por último es Nunca. Nunca es como la conclusión, es lo que nunca volverías a hacer, ¿no? Un poco explica, hace un resumen de después de haber pasado toda la historia esta tóxica, hace un resumen de, bueno, pues de qué ha pasado y si lo volverías a repetir. Y en este caso es no lo volvería a repetir, por lo tanto es Nunca.
Porque todo esto es una canción de desamor, ¿no? De las relaciones humanas, de los altibajos que hay normalmente en las relaciones, ¿no? La evolución, por
Exacto.
ejemplo, de una relación pues que ha sido compleja, ¿no? Con sus cosas y un poco tóxica, ¿no? Podemos decir.
Sí, un poco no, puedes decirlo claramente.
Muy tóxica, ¿no?
Exacto.
Y entonces, pues ya con el final, ¿no? Culminas este recorrido, ¿no? Esta historia con el nunca de aquí ya, nunca más. ¿Es autobiográfica?
Bueno, hay partes que sí. O sea, a mí me gusta escribir mucho las canciones de historias que no solo me pasan a mí, sino le pasan a gente, amigos y familiares y gente cercana, ¿no? Que están cerca mío. Me gusta escribir mucho sobre esas realidades, ¿no? Entonces, sí, hay partes evidentemente que son autobiográficas porque a todos nos hemos tenido pues alguna relación que no ha salido bien, pero muchas otras son historias de gente, pues eso. En este caso, también me apoyé mucho en la historia de un amigo muy cercano, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que entre biográfica y una historia de alguien muy muy cercano.
¿Y la canción la escribes tú entera? ¿Normalmente escribes tú tus temas?
Sí, sí, yo soy el compositor de todas las canciones y el productor también. O sea que uh-huh. Sí, lo hago, es todo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Te lo haces todo. Es una fusión de pop y rock, ¿no? También con influencias de otros géneros.
Exacto. Sí, mis influencias a nivel nacional es el pop rock que hemos escuchado pues toda la vida, ¿no? Pues como bandas, yo que sé, Canto del Loco, Oreja de Van Gogh, Fito Fittipaldi, lo que siempre hemos escuchado en la radio, ¿no? Y luego tengo la vertiente también de una influencia muy fuerte del rock americano o del pop americano, ¿no? De bandas como Green Day, Blink, Offspring, Foo Fighters. Entonces, tengo esa mezcla que es como el power pop americano mezclado con el pop rock que hemos escuchado, que todos tenemos influencias, ¿no? Al final. Entonces, esa mezcla pues ha generado ese estilo que es el que yo hago, básicamente.
Y la canción se hizo aquí en Barcelona, ¿no? Porque al final tú... Sí. ¿Vives aquí en Barcelona, por eso? Sí, ¿no?
Sí. Yo vivo aquí en Barcelona, sí.
Entonces,
sí.
La compusiste aquí, la escribiste aquí, la has grabado
Exacto.
aquí, ¿no?
Exacto, sí, la se compuso aquí en Barcelona y se grabó en el estudio que tengo aquí en Barcelona, que se llama Phoenix Studios, uh-huh. y nada, súper feliz, la verdad, de que... A veces sí que es verdad que salen las canciones, las composiciones salen de en otros lugares, ¿no? Te vas de viaje o cualquier cosita y a veces pasan, te surge la inspiración y lo tienes que hacer, ¿no? Pero normalmente sí, me gusta mucho componer en estudio e intentar tirar de la inspiración pues cuando estoy en casa, ¿no? También.
Normalmente esta inspiración de la que hablas te sale también en cualquier momento. Puede ser que estés haciendo cualquier otra cosa y tengas que coger, yo qué sé, el móvil y apuntar.
Exacto.
Para que no se te olvide.
Totalmente. Sí, que eso la gente a veces nos mira un poco raro, ¿no? A los compositores o a los artistas, como que de repente parece que nos dan una neura y nos apartamos o cogemos el móvil, lo grabamos, ¿no? Es como, ay, esto que se me ha ocurrido es buenísimo, ¿no? Entonces, sí, somos un poco, en ese aspecto, un poco especiales.
Además, también has trabajado, ¿no? Con otros artistas, has tenido la oportunidad de colaborar tanto con artistas nacionales y también internacionales, y entre vosotros seguro que os enseñáis muchísimas cosas y surgen aún más las ideas y esa inspiración, ¿no?
Claro, o sea, cuando tú trabajas con artistas de todas las partes del mundo, y ya no solo eso, sino de todos los estilos también, eso también te da una riqueza a nivel creativo pues muy bestia, ¿no? Porque al final, claro, tú si siempre estás escuchando el mismo tipo de música o rodeado de siempre personas que escuchan un determinado estilo de música, al final siempre no sales de ahí, ¿no? Y el poder trabajar con gente de todas las partes del mundo con estilos súper diferentes te da una riqueza en la creatividad y a la hora de componer, pues muy grande, la verdad. Uh-huh. Que muy grande.
¿Y a qué llamas tú el sonido maestro?
Pues lo del sonido maestro, eso ha sido idea del equipo de marketing. La verdad que el sonido maestro pues simplemente es por el tema del apellido. Como yo me apellido maestro, pues al final se le puso un poco esto que quedaba muy bien. Pues el sonido maestro para mí es actitud, básicamente. Pues como me defino yo, es energía y es que cuando tú escuches una de mis canciones, pues que detectes que de quién es, ¿no? O sea, que tenga un sonido como muy característico. Y no sé si lo estoy consiguiendo, espero que sí. Y por eso le pusimos ese título, ¿no? El sonido maestro, para identificarlo fácilmente.
¿Y qué dirías que tiene tu música especial?
Pues mi música, para mí todas las músicas, de quien sea, todos tienen algo especial. En mi caso, es ser auténtico, o sea, es explicar cosas de que le puede pasar a cualquier persona, pero desde un punto de vista muy, vamos a decir, normal, de la calle, ¿no? O sea, explico historias que me han ocurrido a mí. Entonces, yo creo que eso traspasa a muchas barreras, ¿no? Cuando tú explicas algo real, algo que no está impuesto, algo que no estás sobreactuando, creo que llega mucho más que si lo maquillas, ¿no? Que, uh-huh. que hoy en día con redes sociales, televisión, todo se empaqueta mucho para que parezca un producto y a veces, pues no es tan real, ¿no? Como debería ser. Exacto. Y en mi caso, creo que es una de las cosas que intento ser fiel siempre a eso, ¿no? De, no, yo lo que cuento es porque me ha pasado o le ha pasado a alguien muy cercano, ¿sabes? O sea, son historias reales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una de las características.
Y a partir de ahora, claro, ya has terminado toda la historia completa, ¿no? Con quiero, sí. vuelves, te pido y nunca. Ahora la historia
sí,
ya fin. Está cerrada.
Sí, ya, historia tóxica ya aparcada, ¿no?
¿Qué va a ser lo siguiente?
Pues lo siguiente, Area, vienen cosas nuevas, evidentemente, con historias totalmente distintas. Ahora, lo que viene sí que es verdad, es un sonido, mantenemos la esencia del pop rock, pero sí que es verdad que estamos tirando por una onda más indie. Estamos experimentando con cositas nuevas, o sea, tanto yo como mi banda, con los músicos. Entonces, estamos haciendo cositas muy interesantes con sonidos pues más de, a lo mejor, de los 80, cosas así, que, uh-huh. que la verdad que a mí me apetecía ya empezar a sacar cosas con un sonido un poquito distinto.
Claro, realmente eres fiel a tu estilo, pero también estás muy abierto a cambiar, ¿no? O sea, para que la gente te pueda escuchar de muchas formas distintas.
Exacto, sí, porque al final está bien que identifiquen a un artista con un sonido o con un estilo, pero hoy en día es que al final una persona no es solo una sola cosa, ¿no? Claro. Una persona es muchas cosas y se suele decir, ¿no?, que una vida tiene muchas vidas, ¿no? Pues en la música es lo mismo, al final no hay que encasillarse ni etiquetarse en nada y está bien probar, siempre y cuando sea lo que te apetece realmente, ¿eh?
Claro.
Y sin ponerlo... como esto está de moda hay que hacerlo, no. O sea, yo no soy de ese pensar, ¿no? Es como, hoy en día los artistas todo el rato están siguiendo tendencias, ¿no? Ahora está sonando reggaetón, pues tengo que hacer reggaetón. Ahora está sonando trap, ahora vamos a hacer trap. Es como que siempre los artistas parece que vamos detrás de eso, ¿no? De lo que está de moda. Y yo prefiero mantenerme al margen y seguir, mi esencia y lo que a mí me apetezca hacer.
¿Y vas a presentar pronto estos temas con un público delante?
Sí, de hecho ya lo llevamos haciendo desde el 2019 con la presentación del propio proyecto, ¿no? De mi proyecto, que lo hicimos en la sala Bikini aquí en Barcelona. Hicimos sold out, estuvo súper, súper bien. O sea, tengo un recuerdo muy, muy bonito de ese día. Luego también hemos tocado en Luz de Gas, en Razzmatazz, o sea, hemos hecho salas de aquí de Barcelona muy grandes, en Valencia también, 16 toneladas, y tenemos bastantes fechas ya cerradas para el año que viene. De hecho, te diría que si me permites te lo voy a decir,
sí.
Tengo fechas ya cerradas para este año, el 30 de noviembre, en una sala que está en Viladecans, es un concierto benéfico. Para la Fundación Niemann Pick, que me gustaría, pues ya que estoy aquí contigo, pues decirlo para que la gente pues pueda apoyar a esta fundación, que es una enfermedad muy rara. Luego el 10 de enero en el Onclayac, aquí en Barcelona, el 6 de febrero en la Sala Moby Dick en Madrid, el 1 de marzo en Almodóvar, aquí en Barcelona, el 30 de abril en la Black Note en Valencia, y seguimos cerrando fechas. También seguramente el año que viene nos vayamos a México, o sea que...
Entonces tienes una gira por delante... que allí seguro que no dices nunca, sino que dices siempre, ¿no?
Exacto, muy bien.
Para que la gente vaya a verte en estas fechas y las que vendrán, ¿no? Que ya comentas.
Exacto. Sí, pues, sí, hay que subirse al escenario.
Y tanto que sí. Además, es lo que más os gusta, seguro.
Sí, totalmente.
Pues, Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por presentarnos este Nunca. Y ojalá mucha gente vaya a verte y sobre todo a sentirse también identificado, ¿no?, con estas relaciones tóxicas y a saber decir hasta aquí, que también es importante ponerle un final.
Las red flags, ¿no?, que se dice.
Exacto.
Pues eso, hay que identificarlas a tiempo,
Sí, sí.
Genial, pues muchísimas gracias.
Gracias, que vaya muy bien.
Venga, que vaya bien. Chao, chao.
I aquests dies hem de dir que estem de celebració perquè Don Piso celebra 40 anys. La Xarxa Immobiliària Nacional va ser fundada a Barcelona l'any 1984, sent així una de les primeres immobiliàries a comptar amb oficines a peu de carrer. Avui, perquè ens expliqui una mica com han sigut aquests 40 anys, en parlem amb el Luis Pérez, que és el director general i soci de Don Piso. Luis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de 40 anys, que suposo que hauran donat per molt, no?
Doncs sí, la veritat és que 40 anys donen per molt, sí, sí. I més en el sector immobiliari, que com tothom sap, bueno, sempre té cicles i bueno, a vegades diguem-ne que és un sector que funciona bé i a vegades doncs, tenim problemes importants com va passar a l'any 2006 amb la recessió que vam patir tant econòmica com immobiliària a
clar.
Espanya. Bueno, Espanya i Europa, eh?
Sí, a tot arreu, clar. Heu hagut de sí. Superar crisis econòmiques, moments bons, moments dolents, no?, també.
Sí, digue'm. No, no, que sí, que la veritat és que, bueno, nosaltres, com que vam començar l'any 84, sí, fa molts anys, eh? La gent potser no se'n recorda, però va haver-hi també una crisi molt abans de la del 2006, que va ser durant les Olimpiades, l'any 92-93 fins al 96. També van patir una altra crisi, també no tan important com la del 2006, però important. Però bueno, la veritat és que nosaltres estem molt contents, perquè clar, 40 anys, malgrat que hem passat aquestes dues crisis que comento, clar, l'altre temps hem pogut donar un servei importantíssim a milers i milers de clients, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, que sí.
Clar, parlem de moltíssimes dècades d'història, molts anys, no?, com ara comentaves, diferents moments en l'economia i tot això creixent, tot i així, donant passos endavant, avançant a l'empresa, no?, a la immobiliària, i convertint-vos, al cap i a la fi, en una de les principals immobiliàries del país, no?, en els 10 primers anys de vida. Això ho teníeu des del principi? Us ho imaginàveu? Teníeu clar que passaria així? Fèieu bueno. Alguna cosa perquè així succeís? O realment doncs, va anar passant i us va anar sorprenent també amb el pas del temps?
Bueno, a mi m'agradaria dir que sí, que estava tot planificat, però no és veritat. O sigui, al final nosaltres vam començar fa 40 anys i hem anat fent en cada moment el que pensàvem que era millor per l'empresa, no? O sigui, de fet, nosaltres des de l'any 84 fins a l'any 96... No van començar a fer botigues a peu de carrer. Això va començar l'any 96. O sigui, de fet, 12 anys estaven funcionant com la resta d'empreses d'intermediació que hi havia en aquell moment, no? Que era pues, amb un despatx molt gran i amb tots els comercials, diguem-ne, en el mateix despatx, no? Bueno, al final, el dia a dia, el que fa és que les empreses es moguin en funció de la necessitat de cadascú. O sigui, nosaltres realment vam ser els primers a nivell Catalunya nacional de posar botigues i és perquè, bueno, vam pensar que al final això de que la gent es traslladés amb una oficina central doncs no tenia molt de sentit i, bueno, en 4 o 5 anys vam passar de tenir una oficina central a tenir 80-90 botigues a peu del carrer. Mm-hmm. I això, bueno, al final la gent ho va anar copiant i ara pràcticament diguem-ne que la majoria d'oficines estan a peu de carrer.
I tant.
També és veritat que, bueno, amb el tema d'internet això està canviant també, o sigui, ara diguem-ne que moltes operacions ja les fem sense oficina, o sigui, tot és a nivell de tecnologia i aquí Don Piso també està a l'avantguàrdia d'aquestes tecnologies.
I el moment actual, com el viviu? Mm. Us està afectant també o no?
Bueno, sí, a nosaltres, a veure, t'explico, ja dos, ara s'està parlant molt del tema de la vivenda i hi ha dos passats del tema. O sigui, una cosa és la vivenda de compra-venda, que està en un moment que jo entenc bastant equilibrat, o sigui, el senyor que vol vendre un pis, doncs en 3-4 mesos, si és un preu raonable de mercat, el pot vendre perfectament, i el comprador, igual, o sigui, pot trobar un pis per comprar, té la capacitat de que li donen financiació, els bancs estan molt a favor de la financiació hipotecària, i en principi això està més o menys equilibrat. El problema està en el lloguer. Aquí sí que hi ha un problema importantíssim, perquè sí que és veritat que els governs estan intentant que això canvi, però no està tan clar que siguin solucions correctes, no? Perquè al final
això de topar els preus a Catalunya, doncs està bé perquè els preus no pugen, perquè no poden, però també és veritat que l'oferta ha disminuït d'una forma alarmant, no? O sigui, el tema ha passat de que un senyor que realment havia de pagar potser més del que hauria per llogar un pis, ara resulta que el problema és que no troba el pis, o sigui, ja no és que sigui caro o barat, és que no hi ha.
No hi ha, exacte.
No sé si és una mesura que donarà el resultat que s'espera, no?
Uh-huh. I en comparació a l'any passat, trobeu que aquest any és millor, que tancareu, per exemple, sí, l'any amb beneficis i de manera positiva?
Sí, sí, sí. No. A veure, aquest any nosaltres, evidentment, tenim les dades fins al mes de setembre tancades i hi ha una pujada aproximadament d'un 17% de ventes. I això és degut a que... De ventes, estic parlant, eh? Uh-huh. Això és degut a que els tipus d'interès estan baixant, la gent sap que estan baixant i diguem-ne que tenen més ganes de comprar que l'any 2023. Això és normal, o sigui, al final la gent que compra un pis i s'hipoteca, a part del preu, el que li importa és el que pagarà d'hipoteca cada mes, i quan més baixos estiguin els interessos, doncs més gent pot assolir la compra d'un pis. Això uh-huh. és evident.
Clar. Clar. En aquests moments, vosaltres, per exemple, des de Don Piso, recomaneu a algú comprar-se un pis en l'època en la que estem vivint?
Bueno, a veure, si em preguntes això, jo sempre he de recomanar que compri un pis.
Clar, per això t'ho deia.
Però si el que m'estàs dient és si és un bon moment de mercat o no, mira, en principi sí, malgrat que ningú té una bola màgica per saber el que passarà en els anys que venen, però en principi està clar que els tipus d'interès continuaran baixant, o almenys això diuen els experts, val? De fet, la realitat és que el Banc Central Europeu està baixant els tipus d'interès, i això és un tema que és matemàtic. Si baixen els tipus d'interès i no passa res raro, els pisos, en teoria, es venen més fàcil, perquè uh-huh. la gent que ha de comprar, evidentment, els és més fàcil pagar una hipoteca més barata que més cara. Això és això està claríssim. En la qual cosa, és un bon moment per comprar pis, ara, en aquests moments. Ara, dit això, ja et dic, nosaltres, com que ja portem 40 anys, sabem que res és segur ni al tema immobiliari ni en cap tema, no?
Clar.
Però la meva recomanació seria que sí, que en aquest moment és un bon moment per comprar pis.
De fet, fa uns dies vosaltres mateixos reclamàveu un pacte d'estat, no?, pel tema de l'habitatge, i d'aquesta manera que s'evitessin també mesures a curt termini carregades d'ideologia política. Ho dèieu d'aquesta manera. Què és el que penseu al respecte?
Bueno, és que no és que nosaltres demanem això, ho demana tothom que realment estigui involucrat en aquest sector, no? Però això és evident. Jo crec que això a tothom li agradaria que hi hagués el pacte aquest i que realment es posin a fer a l'administració el que diu que farà quan surten els problemes, que és fer habitatge assequible. Si és que la solució, jo crec que la sap tothom, tampoc és tan complicada. Lo complicat és fer-lo, que és construir vivendes. O sigui, ara fa poc el president Illa ha comentat que té un pla de fer 50.000 vivendes en els propers 6 anys, d'aquí al 2030. Doncs això està claríssim, que si ho fa, el problema del lloguer a Catalunya desapareix. Perquè, o sigui, si tu tens una oferta suficient perquè es regulin els preus, pues els preus baixaran.
Uh-huh.
O sigui, és que aquest és el tema. Perquè és que topar els preus es troba amb el problema de que la gent se'n va, o sigui, se'n va del mercat. La gent que té un pis per llogar no li interessa i se'n va del mercat. O sigui, són mesures que queden bé sobre el paper, però que en la pràctica cadascú, perquè al final, per molt que diguin, la majoria dels pisos de lloguer pertanyen a gent particular. O sigui, el 80% del parc de lloguer no són de grans empreses, ni de fons, ni de res. Són de persones que tenen allà un estalvi, que volen llogar un pis, i el que vol, com voldria tothom que tingui un pis per llogar, és que li paguin i que no tingui problemes amb el pis, que no li destrossin, en fi, que hi hagi una seguretat. Mm-hmm. I si això es fa, doncs no hi haurà cap problema. I si fem 50.000 vivendes d'habitatge
Per llogar, escolta, el mercat es regula fàcilment. El problema d'ara és que clar, hi ha molta demanda i no pot contractar.
Clar. I ja per acabar, Luis, quin creieu que ha estat l'èxit de Don Piso?
Bueno, pues mira, nosaltres tenim clar que és tractar bé a tothom. Portem 40 anys, la majoria de l'equip directiu doncs no és que porti 40 anys, però porta més de 30, o sigui, nosaltres hem tingut molt poca rotació i al final som gent que, bueno, sí que hem treballat a llarg termini. O sigui, nosaltres al final, està mal dir-ho aquí, no? Però no tenim gent que tingui problemes amb nosaltres, els clients estan agraïts, tenim moltíssimes referències de gent que parla de nosaltres i, en fi, bueno, es tracta de fer les coses dintre de que tothom s'equivoca, evidentment, però fer les coses bé i mirant de cara al futur, no a la setmana que ve ni al mes que ve.
Exacte.
I això és el que hem fet sempre d'un piso, tractar bé els nostres clients.
Exacte, i mirant al futur, que mira, com es diu, a lo tonto, no? Ja porteu 40 anys, no?, mirant al futur,
sí.
I ara segur que sumareu 40 més, si Déu vol, no?
Sí.
Així que...
Bueno. Sí. Aquí sí que hi haurà una derrotació de... Ja no arribarem a tant.
Bueno, qui sap.
Però, sí.
Clar, suposo que d'ara en endavant també diferents objectius, no?, a complir, diferents reptes d'ara en endavant, però sumant molts més anys, que això és l'important, i com el que deies, no?, tractar bé a tothom, que al final sembla el més normal del món, però és un dels secrets de l'èxit, bàsicament.
Al final, el sentit comú. O sigui, si tu tractes bé la gent al final s'acaba tractant bé a tu també.
Exacte, així és. Doncs, Luis Pérez, director general i soci de Don Piso, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica i fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i també per celebrar amb nosaltres el vostre aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia. Gràcies.
I rebem d'aquí no res a l'estudi a Marlena, que ens venen a presentar el seu nou disc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Parlarás a pura mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'ha saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Marlena ha vingut avui al matí del cap de setmana per presentar-nos el seu nou disc que acaben tot just d'estrenar.
Una espineta clavada y un tapa de soltar, dando vueltas en un coche donde solíamos cantar y me tratabas de loca, yo sabía que iba a pasar. A mí me sobran las ganas y artifolos de Instagram.
Es el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano y regresa este otoño con un nuevo álbum disponible tanto en formato físico como también en digital, titulado Entre cuatro paredes y una verdad. Este es su segundo disco y es básicamente, dicen, una guía sentimental basada en sus experiencias personales. Muy buenos días, chicas, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Encantadas de estar aquí en Barcelona y en la COPE.
Total, ¿Por qué el nombre de Entre cuatro paredes y una verdad?
Porque siempre decimos que entre cuatro paredes está la verdad que esconden las redes sociales. Uh-huh. Y en este caso la verdad de una historia personal, como decías, de Ana, y el duelo que hubo detrás de una ruptura que ella vivió entre cuatro paredes.
Una historia basada en las redes sociales que al final pues se forma en una canción, ¿no? ¿Cómo es esa historia? ¿En qué momento decides hacer una canción y por qué tanta importancia de las redes sociales?
Pues al final pues la historia que viví personal se funda mucho entre... Aparte de las cuatro paredes, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de redes sociales y lo que esconden detrás, que da bastante como rabia. Y no es el momento de decidir hacer una canción ni hacer un disco, sino que simplemente estábamos haciendo como un disco sin saber que lo estábamos haciendo. A medida que yo iba pues pasando fases sin saber que lo estaba pasando, pues salía una canción en cada una de ellas y la verdad que ha salido súper natural todo.
Y el disco se forma con cinco fases, ¿no? Las cinco fases de una ruptura. ¿Cómo son esas cinco fases y cómo las afrontáis cada una?
Pues fue un poquito literal buscando en Google fases de un duelo tal, porque nos parecía como que encajaba todo ese proceso que componen esas cinco fases, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y la verdad que son fases que, según hemos ido explicando en precisamente redes sociales, te das cuenta de que la gente se identifica mucho o está viviendo una de esas fases en ese momento de su vida, o le tiene más rabia a una de las fases en concreto. Nos llamó la atención la fase de depresión, por ejemplo, que había mucha gente que se sentía hiperidentificada. Mm. Justo esa fase contiene las canciones de Sintigo y Formas de hablar, que son muy íntimas y es un momento también ahí de no ver la luz al final del túnel, que realmente está ya a puntito.
Y además la canción recibe el nombre de Red Flags, ¿no? Que también es un nombre que se usa muchísimo en las redes sociales, o sea que habéis hecho como esa fusión, ¿no? Tanto de la historia como también del título. Sí. Tenéis Amor de Verano, Te vas a inventar, diferentes canciones en este disco. ¿Tiene mucha diferencia en torno al primero? ¿Cómo vivís uno y cómo vivís el otro? Ahora, por ejemplo, supongo que muchísimo más tranquilas, ¿no? Con muchísimos más proyectos por delante y mucha más visión de futuro que no con el primero, que a lo mejor era la novedad y el no saber qué va a pasar.
O sea, al final nosotros siempre decimos que este es nuestro primer álbum real. El otro era más como recopilatorio de nuestros primeros... Mil primeras veces se llama, de nuestras primeras veces que nos hicieron pues tan felices, la verdad. Y que llegó a tanta gente, que al final nos dio como ese pasito para que la gente nos conociese. Y poder tirar este segundo álbum unos años después, que la verdad que es para mí como el primerísimo de todos. Porque tiene un hilo conductor, tiene una historia detrás, tiene algo que contar, ¿sabes?
El que más os representa, ¿no?
Sí.
Supongo.
Sí, sí.
Además salisteis de un concurso de televisión, ¿no? De Factor X. Supongo que, claro, también era como la novedad de decir, vale, acabamos de salir, ¿qué va a pasar con nosotras? Hay mucha gente que no tiene éxito después de un concurso, ¿no? Y en este caso sí que lo tuvisteis y lo estáis manteniendo, ¿no?
Sí, es verdad que lo hemos trabajado mucho.
Costó
porque
mucho.
Efectivamente la televisión y los talent shows es una burbuja que después sales a la industria musical y vamos, y creo que se ve a día de hoy en muchos artistas que salen de Operación Triunfo, X Factor, La Voz o lo que sea, que te encuentras con la realidad que es completamente distinta. Y en nuestro caso fue trabajarlo poco a poco, empezar a hacer conciertos haciendo versiones, y justo con la pandemia fue un poquito el reubicar el proyecto, comenzar como Marlena, empezar a escribir canciones y empezar a trabajar justo con nuestro equipo de RLM, y a partir de ahí es como hemos empezado realmente como Marlena, a pesar de que los talent shows sí que nos dieron muchas tablas.
¿Ha sido como esperabais o había muchísimo trabajo más detrás? ¿Teníais estas expectativas?
Mira, me hace muchísima gracia recordar el momento porque, claro, tú te piensas que es como todo ya. Vale, ya te ha fichado una oficina, ya tienes que estar, vamos, o sea, te conoce, y colaboraciones con Rosalía y con todo el mundo. Entonces, a mí me hace mucha gracia el primer verano que pasamos de gira, que era en mi coche, íbamos de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de chiringuito en chiringuito, era la gira de chiringuitos, y claro, de la cantidad de conciertos que hicimos de hora y media, vimos nada, o sea, nada de dinero, absolutamente nada, era todo gasto. Entonces yo le decía a Carol, tío, esto va a ser así siempre, porque me estoy dejando la voz en todo el verano, sí. Y no estamos como, no notamos que llegamos a más gente, ¿sabes? Pero bueno, o sea, al final lo que hay que hacer, hay que pasar por todas estas cosas sin prisa.
Sí, picar.
Y lo bueno que somos dos y que tenemos, ¿sabes? El balance de
la paciencia compartida.
Os consolabais entre vosotras.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo fue el momento de decir, ahora ya ha llegado el momento de triunfar y de estar aquí? ¿Pasó de repente o poco a poco empezó a funcionar la cosa?
Yo creo que siempre está siendo poco a poco. Siempre hemos funcionado con ese pasito a pasito. Pero sí que quizá hay como dos puntos así de, o dos canciones que nos han hecho dar un paso más. En el primer caso, Me sabe mal, estuvo sonando por todo el verano, por muchas radios, y acabábamos de empezar, literal. Y después, Red Flags, precisamente, fue también como un redescubrimiento nuestro, personal, de decir, oye, es que aquí estamos... O sea, Marlena realmente es cantar desde la verdad y sin miedo a nadie ni a nada de qué dirán. Uh-huh. Entonces yo creo que fueron como dos saltos de madurez, y que seguramente tengamos más, que también nos han hecho como afianzarnos como Marlena.
Claro que sí, sí, seguro que tendréis muchísimos más. Y ahora hablabas de las colaboraciones, ¿no? Que si Rosalía, que si no sé qué. Sí que habéis colaborado, aún no con ella, ¿no? Pero sí con The Diets y también Paula Matthews en este disco. ¿Cómo han sido estas colaboraciones?
La verdad que la leche. Pues mira, porque con The Diets, en este caso... A mí me encantó, siempre era un grupo que escuchaba muchísimo desde Madrid, y me encantaban ellos dos, y yo quería que el toque catalán estuviese en el disco, porque tenía que estar en el disco. Entonces, la verdad que lo escribimos, me dijeron, encantadísimos de colaborar con vosotras, vinieron a Madrid y en un día ya teníamos la canción esta, la de Estaré mi mamá. Y Paula Matthews, nada, o sea, igual, no se nos mandó la canción hace año y medio, coincidía literalmente con mi vida amorosa también, y la fase en la que estaba de rabia. Y nos dijo, tío, hacer la vuestra, yo qué sé, cambiar lo que queráis cambiar, y luego al final se sumó a la colaboración.
Ahora comentabas, ¿no?, este toque catalán, pero no sois de Barcelona.
No.
Aunque parezca que sois de Barcelona, pero no.
A Ana le gustaría ser de Barcelona.
Me encantaría, sí, mitad.
Porque os iríais a vivir aquí, ¿no?
Sí, yo quería vivir aquí.
Justo, estuvo mirando piso y todo en su día. Al final es verdad que por nuestro trabajo nos es más cómodo en Madrid, claro. Y somos de Madrid, pero... Sí que hacemos mucha vida aquí. Cada vez que venimos a Barcelona alargamos unos cuantos días con amigas de aquí.
¿Y qué es lo que os gusta más de la ciudad? Por ejemplo, ¿qué os ata un poquito más aquí para poder pensar esto?
No sé, a mí me gusta muchísimo como el estilo que se lleva aquí de no de vida, porque también es Madrid me gusta mucho en el sentido de tomar algo cuando me dé la gana y hasta la hora que me dé la gana. Pero sí como las niñas. Yo creo que tener un buen grupo aquí de amigas que nos han abierto sus puertas y que nos da a conocer a más gente, yo creo que es la comodidad que tenemos desde el principio, ¿eh?
Uh-huh. Y hablando de colaboraciones, ¿con quién os gustaría, por ejemplo, colaborar de ahora en adelante?
Con Dani Fernández.
Mira, dilo un poco ya... más alto para que te oiga.
Dani Fernández.
Y a ver si así se anima.
Mira, lo decimos en cada entrevista. Con Dani Fernández molaría mucho, sí. Con Alvarito de Luna también, la verdad. Y...
Tenéis estilos parecidos, además.
Sí, molaría.
Es que sería muy
quedaría guay.
Y tengo curiosidad de ver las dos voces juntas, la de Dani y la de Ana, o la de Álvaro y la de Ana.
Sí.
¿Y tú, por ejemplo, no sé si es guitarra o es...?
Sí, parte de guitarra, teclado...
Sí. Más rápido. ¿Cómo llevas, por ejemplo, la parte de no ser tú la voz de las canciones y, en cambio, pues llevar la parte más musical? ¿Crees que tiene más peso una cosa que la otra? ¿O, por ejemplo, tú pues es mucho más complicado a la hora de hacer la melodía o cualquier cosa? ¿Cómo lo llevas, por ejemplo, esto?
O sea, después la composición va por un lado, que muchas veces son canciones muchas veces de Ana, otras en sesiones de composición, y después a la hora de saber cada una nuestro rol, de yo tener muy claro mi rol de Marlena, somos las dos iguales, ni una cosa tiene más peso que la otra, así que es verdad que de cara al público también a mí me pasa, si tú ves a un cantante en un escenario como que te sueles fijar más o sueles tener más frontman o frontwoman, la voz cantante, pero yo, o sea, lo llevo genial porque siempre ha sido desde el minuto uno muy claro entre las dos y vamos, que
normal, ahí estamos, pero no sabía si era como incluso más difícil, ¿no? A lo mejor
sí, o sea, como que a veces es un poco más complicado el dejar huella o marcarte o tal, pero
cantar tacón,
sí, tal cual,
esto yo
justo, pero que al final tanto que Ana me la ha puesto muy fácil como que yo también he aprendido mucho, y el equipo y tal, es muy, como que no paramos de decir, porque además Marlena muchas veces dicen, ¿quién es Marlena? El nombre parece como de una persona, pero bueno, que yo creo que según nos vamos afianzando ya queda como muy claro.
¿Y cómo lo elegisteis el nombre?
pues por experiencia en Italia. Estuvimos en X Factor Italia también, uh-huh, y ahí estuvimos con los Maneskin, la verdad que increíbles ellos con nosotras, porque era, o sea, no teníamos ni papá italiano y ellos estaban como todo el rato como cuidándonos y traduciéndonos absolutamente todo. Entonces, en muchas canciones de ellos nos dimos cuenta que tenían ponían el nombre de Marlena, y ya googleando y todo eso dijimos, a ver qué significa esto, porque mola mucho, como Marlena, es muy vistoso, muy fácil para la gente, y a ver qué significa, y es empoderamiento femenino, creatividad y leyendas urbanas de italianos, que si lo pones, pues va a venir tu musa por ti y la vas a conquistar y todo eso. Entonces, llamarnos Marlena significa que...
Gracias a ellos, ¿no? Además,
nombres y apellidos, o sea, sí.
Literal.
¿Y cómo os conocisteis vosotras dos? ¿Erais amigas ya desde, yo qué sé, desde pequeñas o...?
No.
En una fiesta de una amiga.
Hace 7 años.
Sí, hace 7 años justo, y fue como... siempre es una historia que parece como muy de, o sea, como muy utópica y tal, pero es que fue realmente muy orgánico de llevarnos muy bien esa noche, de, pues bueno, sacar la guitarrita, y que ella era mucho más introvertida, pero de pronto se puso a cantar, y porque yo más o menos sabía que cantaba, y decir, joder, vaya voz tiene estar, y empezamos poco a poco a subir versiones en las redes, y de ahí nos fuimos a X Factor Italia.
Y ya, para adelante, funcionando a tope, literal, ¿no? Porque claro, supongo que si erais amigas también, llevarlo a la parte profesional debería ser un poco más complicado, ¿no? Por no perjudicar, ¿no?, una cosa con la otra, pero en este caso os conocisteis ya y fue ya del tirón todo, ¿no?
Sí, a la par.
Y a partir de aquí, más de, bueno, casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, 5 discos de oro, un triple platino, varios conciertos también de ahora en adelante. ¿Cómo afrontáis estos conciertos? Haréis más de 50, ¿no?
Pues espero que más, la verdad. A ver, Gonzalito, ¿cuántos conciertos cierras este año? Pero sí, la verdad, con muchísimas ganas, porque es como nueva gira. Es la primera vez que tenemos un nombre de gira, que no sé qué ilusión hace, la de Pleno Pulmón Tour, que me gusta decirlo en inglés y nos gusta verlo en inglés. Y la verdad, con muchas ganas, porque vamos a cambiar mucho pues la escenografía, el tema luces, ya... Poco a poco vamos invirtiendo en lo que es el show, el que la gente que repite pues tenga un concepto distinto. También es un disco que se merece un concepto distinto en el escenario. Y la verdad, con ganas ya de empezar todo eso. Hemos vestido también súper monos a nuestra banda. O sea, que guays. Guay.
¿Y en Barcelona os tendremos prontito o qué?
También.
Eso es, 5 de abril en la Razzmatazz, con el Guitar Barcelona, que además nos llevan cuidando año tras año.
Total, Judith.
Total, y es una alegría también para tanto para ellos como para nosotras el ir viendo año a año la evolución de empezar tocando en algún chiringuito,
el año pasado. En Badalona, tú.
En Badalona, después llenar aquí 2 Apolos y este año la Raz, que tenemos muchísimas ganas.
Pues ahí estaremos viéndoos, esperando también de oír muchísima más música vuestra y sobre todo ahora centrándonos en Entre Cuatro Paredes y Una Verdad. Muchísimas gracias por venir y contarnos este discazo.
Gracias.
Ara volem parlar de que l'àrea metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no? Que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat, diguem-ne, una experiència que ha permès doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys i que doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit. No? Això és important doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior al que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants que tenen una incidència molt important i que convenia doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que hem fet. No? Dit això, és evident que dintre d'aquests vehicles més antics doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no? Que són aquells que tenen més de 30 anys, i era necessari doncs, reconèixer-los doncs aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs en aquests se'ls dona un tracte especial ateses les seves característiques, que pertanyen doncs a col·leccionistes, que doncs que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé doncs mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
Són més aviat de caràcter de col·leccionista. Són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics. La gran majoria, la immensa majoria estan associats. Són gent que crea en xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions. No, el més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment. Hi ha moltes trobades d'aquest estil. Són trobades també que en països d'Europa doncs, són molt habituals. A Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i doncs aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara, això què comportarà? Què és el que en tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació doncs, puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se, diguéssim, amb events doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I, per tant, tindrem molta facilitat perquè, diguem-ne, no siguin multats. Per tant, que tinguin unes excepcions, diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles diguem-ne, de baixes emissions. No? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per d'alguna manera excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi. Per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però, a més, aquests vehicles històrics, a més d'aquests dies, doncs també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes excepcions durant aquests dies o durant aquests caps de setmana o durant aquests dies de la setmana que doncs, tinguin aquests, aquests events. No? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar, diguem-ne, aquests dies de permís per circular i per tant serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem doncs més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests, no, aquests festivals, aquestes trobades, no, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És l'automòbil, doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més de la nostra societat. I creiem que això pues, seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè, evidentment, s'han de mantenir, s'han de posar a punt. Cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs, requereix el seu esforç. Però, bueno, esperem facilitar-los que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, això que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I d'aquí un any, aproximadament, el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs, aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar al nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? o qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no es tirin, perquè clar, si comptes un darrere de l'altre, acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, 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 no sé si, bueno, recordaràs doncs tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, sí, sí.
Tot el tema de la Palma, llavors, sí, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que, bueno, doncs, l'aspecte doncs, era una mica lleig, no? Aleshores es va haver de fer doncs aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com, bueno, una cosa normal, no? Que menja aquest plàtan que estava que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és més aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo, igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. Dos vegades veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte doncs, ha perdut una mica el seu color, tal, però és totalment, o sigui, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple doncs, els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns als altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar doncs, aquest consum, no?, a través de doncs, el consum humà, no?, a través de la donació, per exemple, dels aliments o la seva redistribució, i també doncs, incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no?, que són doncs, aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs es poden trobar altres usos, com per exemple doncs, marmelades, no?, que també es fa doncs, amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, i en segon lloc, seria doncs, el consum animal, no?, per fer pinsos o compost. O sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment doncs, això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte. Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofitar el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat, sí, no tirar-lo abans d'hora, saber que podem aprofitar, que no. Quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra?
A veure, sí, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però amb menys quantitat, per justament doncs, comprar el que sabem que realment consumirem. I això també doncs, fa doncs, fomentar doncs, aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder doncs, comprar directament al productor i després conservar molt bé els aliments dintre de casa. No? Sabem també que doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures doncs, les fan malbé. No? Llavors, doncs, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs, fa que l'enciam duri menys, no? Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també una cosa que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinar més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no?, que alimentari és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no?, que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar doncs, a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Exacte, al final tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia. ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia, i també doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries, i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem doncs el menjar com cal, i perquè a molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que...
Sí, distribuir-ho de manera correcta. No?
Exacte.
Hem de pensar que quan desperdiciem aliments, doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
I d'aquí una estona parlem de que ja s'apropen els dies de descomptes de finals de mes aquest novembre, i nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, tenim moltíssimes ganes per comprar i comprar. Després de la publicitat en donarem tots els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Todo cuanto yo sentía, todo lo que deseaba, él me lo daba. Y en ese momento, todo cuanto había sabido con certeza acerca de mí misma hasta entonces, desapareció.
Estás maravillosa. Márchate conmigo.
Los puentes de Madison. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy la linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un cubano hace campaña por Donald Trump.
Está representado por un hombre que lleva, para mí, la mejor solución para esta nación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En uns dies, com dèiem, tindrem les botigues plenes de descomptes d'això que tant ens agrada. I avui volem parlar del tema perquè, sobretot, ho hem d'aprofitar per les compres de Nadal, que arriben d'aquí no res. Aquest mes de novembre comença la campanya del Black Friday i Cyber Monday, i aquest any preveu la creació de 117.000 llocs de feina a Espanya, fet que suposa un increment del 18,2% respecte al 2023. Aquesta significativa demanda d'ocupació es concentra principalment en els sectors de comerç, logística i transport, que responen a un augment del consum durant aquesta temporada de descomptes. Per això, l'empresa Randstad vol i busca cobrir 7.000 vacants per aquesta campanya el sector de la logística, centrades en perfils com, per exemple, empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem i també transportistes. Avui, per preguntar-li sobre el tema, tenim amb nosaltres l'Anna Bonilla, que és directora de zona Barcelona a Randstad, Espanya. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que ja no queda res per la campanya d'aquest any de Black Friday i també el Cyber Monday, i com sempre doncs surten molts llocs de feina, no?, disponibles per tothom qui es vulgui presentar. Aquest any, què és el que es busca així, concretament? Què és el que tindrà doncs més sortides professionals?
Pues mira, aquest any els sectors que seran més beneficiats amb aquesta campanya que comença al novembre seran sectors com poden ser el transport i la logística. Aquests concentraran un 68% de les contractacions que es faran, que estem parlant d'uns 79.000 empleos, aproximadament. Mm-hmm. Vale? Un altre sector que també serà bastant representatiu serà el que és el sector comercial, que aquest representa un 32% de les contractacions, i que aquí parlem d'uns 38.000 aproximadament d'empleats.
D'acord. I tot això tenint en compte, no?, diverses qualitats a l'hora de fer el procés de selecció, no?, com per exemple que tinguin disponibilitat immediata, no?, aquesta capacitat d'adaptació, perquè al final són dates molt senyalades amb molta feina, no?, amb molt volum de feina.
Correcte, sí. Justament el que busquem o estem buscant doncs, el que són persones, no?, que tinguin aquesta disponibilitat. Evidentment, sobretot avui en dia és aquesta implicació i aquesta actitud per voler treballar amb aquestes dates, que com tu dius són complicades. Són sectors com el logístic, com els perfils, com haveu comentat al principi, doncs són empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem, però són una oportunitat per ells, perquè sí que és veritat que la campanya comença al novembre, s'està preparant ja, perquè sí que és veritat que aquest any, com has comentat, doncs hi haurà un increment versus el que és l'any anterior, vale? Ja s'està preparant i estem fent el que són seleccions, però moltes d'aquestes persones que comencen ara el que és en contacte temporals poden després convertir-se en contactes indefinits, perquè per les empreses diguem que és com un període de prova, no? Aquelles persones que s'adaptin millor i que tinguin un millor rendiment pot ser que es puguin quedar finalment a les empreses.
Clar, precisament per això et volia comentar, no? Perquè al final són pocs dies el que dura el Black Friday i aquesta època de descomptes. Es generen molts llocs de feina, però després, de la mateixa manera que es generen, desapareixen. Aquestes persones tindrien, doncs, una oportunitat de seguir, de continuar en aquell lloc de feina?
Sí, correcte. Com t'he comentat abans, si portes tota la raó, en aquells moments doncs, es generen moltes posicions, i algunes d'aquestes, com t'he comentat, depèn una miqueta d'aquestes capacitats d'aquestes persones, no? Depèn una miqueta d'aquesta adaptabilitat i, evidentment, el rendiment que tenen durant que estan fent aquesta contractació temporal els pot fer arribar, finalment, a tenir el que és una posició indefinida a el que és a l'empresa. L'empresa el que busca avui en dia són bons candidats, no? La forma de poder veure realment com som els candidats és aquesta període de prova durant aquest temps temporal per poder després fer una crida i quedar-se, evidentment, amb aquelles persones que tenen aquestes actituds o aquests requeriments.
Uh-huh. I a on es donen aquestes majors demandes de persones, d'aquesta major demanda de perfils? A quines ciutats, per exemple?
Bueno, si parlem una miqueta a nivell nacional, ara mateix la Rioja, doncs en aquesta campanya tindrà un 42% d'increment, seguida de Navarra amb un 32% i després d'Astúries amb un 25%. Aquí a Catalunya són líders, però més en termes absoluts, on tenim el major volum d'empleats generat.
D'acord, d'acord. Tot això suposo que destacant sobretot la importància per l'economia, no? És una època en la que doncs creixen molt els beneficis, econòmicament parlant, i no sé si es pot comparar més o menys amb la campanya de Nadal o va una cosa lligada amb l'altra.
Clar, tant el Black Friday com el Cyber Monday són hitos claus en el sector comercial que donen llum a aquesta campanya navidenya que comença, no? Són dates que es generen moltíssima contractació. Estem parlant que es generen més de 20.000 contractes temporals a tota la zona de Catalunya, però que això, si mirem a nivell estatal, se preveuen 117.000. És a dir, és una època on realment es reflexa, no?, una activació molt considerable a l'economia, sobretot amb aquests sectors com poden ser el comerç o la part logística.
Uh-huh. Aquest any s'estima, no?, que hi hagi un increment del 18% respecte al 2023, respecte a la creació d'aquests llocs de feina. Però, en quant a beneficis, també s'estima que siguin molt majors que els de l'any passat?
En principi, evidentment, amb més volum que hi ha de candidatures de treball, doncs, evidentment, el volum de facturació també es veurà incrementat en relació a aquest increment.
Clar, clar. Doncs, Anna Bonilla, directora de Zona Barcelona de Randstad Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ja tenim aquí el Black Friday i el Cyber Monday i estarem atents a aquests descomptes, perquè no sé si aquest any... Clar, normalment els descomptes els tenim sobretot en roba i tecnologia, però hi haurà alguna novetat aquest any o encara no se sap?
Pues és veritat que poca informació en aquest tema potser donar-te jo. Sí que és veritat que en tema pues, tecnològic, en tema roba, pues, cada any sí que és veritat que són èpoques on tenim que aprofitar, no?, per poder, pues, tots els descomptes que ens posen a l'abast, poder aprofitar-los, no? Entenc que sempre les empreses estan revisant i pensant com poden millorar, no?, per treure el màxim benefici en aquest moment.
Mm-hmm, clar. Doncs estarem pendents, atents, sobretot a aquests descomptes i també a aquests llocs de feina que generaran, que al final és molt important i sobretot encara més si després es poden arribar a mantenir. Moltes gràcies, Anna, que vagi molt bé i res, estar pendents d'aquesta campanya de Black Friday. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
En Jaume Ros, juntament amb altres membres de l'equip, són joves que formen part de l'equip DIGEM 2024 de la Universitat de Barcelona. Un equip jove, com dèiem, format per estudiants de disciplines diverses com enginyeria, biologia i negocis, que han unit forces per utilitzar la ciència com a eina per millorar el món. Aquest octubre representaran a la universitat el concurs IGEM, que tindrà lloc a París, que és la competició de biologia sintètica més gran del món, on estudiants internacionals aborden problemes actuals utilitzant la biotecnologia. En aquest cas, ells ho faran amb un projecte sobre la recuperació de l'ictus. En parlem amb el Jaume. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, encantats. Gràcies.
Clar, sou uns quants a l'equip, no? Tots amics o companys, en aquest cas, no?, que estudieu tots branques relacionades amb la ciència i us heu unit, doncs, per crear aquest projecte, no? Un projecte amb la finalitat de revolucionar la recuperació dels ictus, oi?
Sí, sí, és al final això, som 13 estudiants curiosos i motivats, doncs, que volíem no presentar-nos en aquesta competició i millorar tot el que pateixen la gent que sofreix un ictus. Llavors, al final estem tots junts i tenim una visió conjunta, crec que és aquesta. Sí.
Un camp, el de l'ictus, que dieu que els tractaments actuals no són suficients. En quin moment vosaltres vau veure això, us heu interessat per això concretament i heu decidit, doncs, posar de la vostra part?
Doncs, bueno, vam fer bastantes entrevistes amb caps d'unitat d'ictus de tots els hospitals de Catalunya i també hem parlat amb diferents experts i vam veure això, no? Doncs que actualment en l'ictus els pacients, les teràpies que hi ha actualment pels pacients estan molt limitades, tenen un espai de temps molt limitat a unes quantes hores, llavors els pacients ja arriben que ja no, ja han perdut aquesta finestra. Llavors nosaltres una mica volíem millorar això, volíem donar als pacients l'oportunitat de que poguessin tenir una teràpia que els ajudés a recuperar tots els efectes secundaris i la vida que tenien abans de l'ictus. Llavors amb la nostra teràpia podem ampliar el que és la finestra terapèutica que es diu i podem donar la teràpia fins a les 3 setmanes, comparat a les 6 hores de les teràpies actuals.
Uh-huh. I tot això a partir d'alguna vivència vostra personal, d'algú que coneixeu que ho hagi patit, o simplement per pura curiositat, no?, i per ajudar, doncs, a aquests pacients sense cap relació amb vosaltres?
No, doncs teníem, bueno, la nostra mentora de la universitat, la Gemma Barfany, que és una catedràtica de la UB, doncs ella ja fa uns anys que ens ajuda, i ella pues, ens va explicar en una reunió al principi, no?, que havia tingut pues, un familiar, que havia patit un ictus, i doncs ens vam conscienciar d'aquest problema i vam buscar més sobre aquest problema i vam veure que l'havíem de resoldre.
I ara comentaves, no, aquesta teràpia cel·lular que no només tracta l'ictus, sinó que també busca renovar les funcions cerebrals. Has explicat una mica per sobre el procés, però bàsicament en què consistiria? Què és el que faríeu vosaltres per millorar doncs, aquesta malaltia i el que significa, tot el que comporta l'ictus?
Sí, doncs això, ara estem treballant al laboratori amb el Daniel Tornero, a l'Institut de Neurociències de la UB. Llavors estem treballant amb cèl·lules mare, no, que estan genèticament modificades perquè puguin millorar les condicions del trasplant cel·lular que han fallat en aquests últims anys. Llavors nosaltres, un cop tinguem aquestes cèl·lules preparades, que ara les tenim al laboratori, doncs seria administrar-les al pacient directament al lloc on hi ha hagut la lesió, al cervell. És una cirurgia que ja es fa per moltes operacions. Llavors utilitzaríem aquesta via per introduir les cèl·lules en una finestra de 3 setmanes. I amb això podem no tornar a recuperar les funcions que ha perdut i tornar a que el pacient recuperi la vida que tenia abans de l'ictus.
Creieu que això es pot aplicar en el cas de que s'aprovi, no? I tot continuï d'aquesta manera d'ara en endavant als hospitals i en els tractaments d'aquests malalts d'ictus, creus que podria ser realment un avenç cap a aquesta malaltia?
Doncs sí, hem parlat, tenim validació de molts experts, i hem parlat doncs, amb el Ministeri de Sanitat, amb el Departament de Salut, hem parlat amb l'Agència Espanyola del Medicament, amb molts experts i caps d'unitat d'ictus i tots el mateix. Al final la nostra teràpia té molt de potencial. Ara l'únic que ens falta és acabar de que surtin aquells resultats de laboratori que ara pues, estem traient i estar i al final també doncs, una financiació com tots els projectes científics, doncs, una financiació que serà necessària per portar-se endavant, però això té el potencial i ja està encaminat per poder ser la teràpia estàndard per l'ictus. Ojalà algun dia.
Tant de bo que sí. Clar, vosaltres, com abans comentava, us dediqueu a l'enginyeria, a la biologia, també altres companys als negocis. Tu, per exemple, Jaume, què has estudiat o què estàs estudiant?
Doncs jo estic fent l'últim any quart de Ciències Biomèdiques.
I tots teniu doncs, aquesta facilitat, podem dir, no, per la ciència i el món de la medicina, no, en aquest cas?
Sí, al final som un equip multidisciplinar, toquem moltes parts, però ens uneix les ganes de voler pues, crear un impacte i una mica... Pues, no, tota aquesta creativitat, aquesta motivació que tenim i això, malgrat no tots siguem experts en ictus i en el camp de la ciència, tots tenim aquesta missió de voler millorar i és el que estem fent.
I què és per vosaltres, IGEM, aquesta competició que tindrà lloc a París? Anireu fins allà i intentareu doncs, presentar aquest projecte, però en quin moment vau descobrir que us podíeu presentar aquí i que era doncs, adequat per al vostre projecte?
Doncs, ahir, amb aquesta competició, l'equip de la UB es va fundar fa 3 anys, jo vaig ser un dels fundadors, i ja ens hem presentat 3 anys, aquest és el tercer any que ens presentem, cada any doncs, amb un projecte i amb un equip diferent. Al final ja tenim molta experiència, però això, al final és una competició internacional i ens va arribar no, a nosaltres, això fa 3 anys, i vam decidir muntar l'equip, i doncs aquí estem seguint la tradició, i sí.
Amb això, a part de doncs, avançar a nivell mèdic, no, també voleu inspirar a les generacions més joves a que realment doncs tinguin aquesta iniciativa, no, de poder millorar el món, de poder millorar, si pot ser, la salut de tothom i inspirar-los, no? També voleu servir com aquest exemple de que els joves també poden fer això.
Sí, és una cosa que hem anat fent durant els 3 anys i és també, a part de la part científica del projecte, tenim moltes campanyes educatives, hem anat a col·legis a fer xerrades, hem fet documentals, aquest any documentals sobre l'ictus, però hem fet moltes xerrades de divulgació a totes les edats, una mica per incentivar aquesta llavor científica i no només científica, sinó en general de creativitat, de que la gent pues, pensi per si mateix, un projecte innovador que faci equip, que aprengui, que els surti malament, però de tot s'aprèn, i al final nosaltres ens portem aquí 3 anys, hem après de molts errors que hem anat fent, però estem aquí encara i millorant. Sí, sí. Mm-hmm.
Doncs Jaume, moltíssima sort, moltes gràcies també per explicar-nos el vostre projecte i tant de bo doncs, aconseguiu el vostre objectiu i sobretot que s'apliqui als pacients que pateixin aquest ictus i puguin millorar amb aquesta teràpia que heu creat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I parlem ara i ens fem una pregunta perquè, clar, què és per vosaltres tenir èxit? Segurament, potser no, però segurament us haureu fet alguna vegada aquesta pregunta sobre què és l'èxit. I per moltes persones, doncs, l'èxit són coses ben diferents, no? Pot ser que per una persona siguin coses tan bàsiques com estar tranquil en el dia a dia i per altres persones, en canvi, sigui alguna cosa de més valor, més ostentós, no podem dir, de diners, coses materials. Tot això depèn de la persona, de la personalitat en si que tingui cadascú. I avui volem parlar realment de què és aquest èxit, perquè, clar, realment, la paraula èxit, què és el que abarca? Doncs sobre el tema parlem amb el professor de Filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. David, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, parlem de l'èxit, però realment ningú ens ha dit i ningú sap què és l'èxit en si, no?, per si sol.
Sí, saps què passa? Que sovint fem servir les paraules amb un significat que està relacionat però no és exactament el mateix. I amb la paraula èxit passa el mateix. Si ens hi parem a pensar, no sempre quan parlem d'èxit ens referim exactament al mateix. Jo diria que hi ha dos tipus d'èxit, o dues maneres, diguem, dos significats que li donem a la paraula èxit, que són diferents i que convé diferenciar. Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal. És a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. Això és un èxit. Un èxit des d'un punt de vista individual. Naturalment, cadascú, a veure, aquestes fites o aquests objectius poden ser més o menys ambiciosos. Això ja depèn de cada persona. Però quan parlem d'èxit en aquest sentit individual, el que volem dir és això. Una persona ha tingut èxit o jo mateix puc pensar que he tingut èxit amb alguna cosa que he volgut emprendre i me n'he sortit. Senzillament és això. Ara, també moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha fet molts llibres. O que una pel·lícula ha estat un èxit, el que volem dir és que l'ha vist molta gent i que ha estat, en fi, que molta gent doncs ha volgut veure la pel·lícula, etc. No? Llavors això mateix passa amb un cantant, amb un fill, etcètera, no? És a dir, l'èxit des del punt de vista social té a veure amb això, té a veure amb el reconeixement dels altres. També abans tu parlaves de fer diners, bueno, fer diners, diguem, també té a veure amb aquest èxit social, perquè al final el fer diners es pot veure com una manera, com quelcom que normalment implica també un reconeixement dels altres. Per tant, aquesta dimensió més social, que vol dir que ens referim a l'èxit en el sentit de dur a terme quelcom que mereix l'aprovació, diguem-ne, dels altres, de les persones que ens envolten, i per tant sol comportar moltes vegades en aquesta societat que vivim de consum, sol comportar diners, i sol comportar fama també. Mm-hmm. Sol comportar ser una persona coneguda, ser una persona cèlebre, però són molt diferents, i sobretot perquè l'èxit social realment no el controlem, no el podem controlar perquè depèn de depèn dels altres. I llavors per això és molt important distingir les dues coses. Una cosa és l'èxit a nivell individual, que és doncs fixar-se uns objectius, unes fites, i anar-les assolint, això és tenir èxit. I una altra és, quan parlem d'èxit, i ens referim a que allò que fem doncs sigui reconegut pels altres, i per tant doncs comporti, pot ser diners o pot ser també clarament fama i celebritat.
Mm-hmm. I en quin moment aquest èxit deixa de ser un èxit? Té aquests riscos de passar a ser alguna cosa negativa?
Sí, perquè jo diria sobretot amb l'èxit social, és clar, s'ha de tenir en compte que és molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres, i va i ve. És a dir, és moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixa de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja se n'ha saturat i prefereix un altre. El mateix passa amb la moda, en general. És a dir, aquest tipus d'èxit social va i ve. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? Perquè, és clar, això llavors, diguéssim que suposa un xoc per la persona, no? Però és que realment, de la mateixa manera que va, pot venir, saps? Uh-huh. I, a més, és impredictible. Això que diuen, la forma de l'èxit, en aquest sentit social, realment no existeix, no? Com sempre s'expliquen els, no, els grans productors de Hollywood, que ja haguessin pogut tenir la forma de l'èxit, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits, doncs perquè hi apareixen els actors o les actrius que en aquell moment són més ben valorats, pel tipus d'història que s'explica, fins i tot per la música, és a dir, posen tots els ingredients com si fos una recepta de cuina, i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs. I en canvi, una altra pel·lícula que s'ha fet en quatre quartos i que ni els que l'han fet no pensaven que tindria, en fi, que l'haurien quadrat, no, resulta que aquella és un èxit esclatat, no? I molta gent la va veure i funciona la corella i tothom va veure aquella pel·lícula que en principi estava destinada a ser una pel·lícula que passés una mica, diguem, desapercebuda. Però això vull dir que, esclar, l'èxit social és voluble, va i ve. Avui el temps, demà no el temps, i no perquè la persona hagi canviat, un escriptor, un cantant, pot deixar de tenir èxit, no perquè el que estigui escrivint o el que canti sigui menys bo, simplement perquè el gust de la gent canvia.
Exacte, sí.
És una qüestió externa a la persona. Pot ser perfectament degut a això. És voluble i no es pot produir, no es pot predir. Per tant, el que jo crec que és important és que entenguem que no és una bona idea vincular el nostre èxit individual a l'èxit social. Què vull dir amb això? Vull dir, no és una bona idea fixar-se com a objectiu o com a fita a la vida tenir èxit social. Per què? Perquè això és quelcom que no controles, que és voluble, que no pots pronosticar de cap manera, que escapa totalment al teu control, i per tant, clar, si vincules el teu èxit, la teva satisfacció, la teva felicitat, assolir aquest tipus d'èxit social, diguem que té molts números de frustrar-se, no? De viure en la frustració.
Exacte.
Per tant, això sí, a mi em sembla important. Hem d'entendre que l'èxit social, que evidentment la gent que el tenen, doncs benvingut sigui, però és fantàstic, però, insisteixo, és voluble i no escapa totalment al nostre control, i per tant no ens hauríem de plantejar en realitat dins de les fites o els objectius que ens podem plantejar a la vida, que ens els hem de plantejar, perquè això és el que ordena una mica la vida, li dona un sentit a cada persona, no és una bona idea dir, no, jo el que vull, el que m'he proposat és tenir èxit social. No, perquè, insisteixo, això està massa lluny del nostre control, del control de cada persona, depèn sobretot dels altres, i és massa voluble.
Abans comentaves aquest èxit de Hollywood, no? D'aquestes pel·lícules, i són moltes, per exemple, les preguntes que es fan a tots aquests artistes, actors, actrius, sobre quin és el secret de l'èxit. I les respostes són variades, no? Normalment alguns diuen unes coses, alguns diuen unes altres, però realment mai se sap la fórmula, no? Per tenir èxit. En aquest cas, clar, es refereixen a l'èxit social i parlem, doncs, dels gustos de la gent, però realment no hi ha un secret, no?, per tenir èxit.
No, és el que deia. Jo diria més enllà. No és que no sapiguem la fórmula d'èxit, és que no existeix, segurament. És que, entens, és un... No es pot... Perquè si existís, t'asseguro jo que... sí, aquestes grans corporacions que estan al darrere, per exemple, Hollywood, no?, que hem parlat de Hollywood, però parlem d'una gran indústria, però podríem parlar de tantes altres, eh?
Sí.
També la indústria de la moda i tantes altres, eh? I molts... Escolta, posant-hi i abocant-hi molts diners i moltes vegades s'hi han enganxat els dits. I ells mateixos ho han reconegut, no? Ostres, ens pensàvem que això seria un èxit extraordinari i li hem abocat una quantitat de diners extraordinària i en canvi no ho ha estat, no? No existeix. No existeix perquè, insisteixo, és que depèn totalment de la recepció dels altres, de qüestions que tenen a veure amb el boca d'orella, i són qüestions tan contingents que de vegades... voler repetir igual no t'assegura aquest èxit, perquè ja és un altre moment i per tant, doncs, en fi, els gustos poden haver canviat.
Depèn de molts factors.
Hi ha un element d'atzar, jo diria, en aquest tipus d'èxit molt important, i per això és el que deia, és a dir, per portar una vida raonablement feliç, raonablement, i satisfactòria, insisteixo, l'èxit a nivell individual no l'hauríem de vincular a aquest èxit social, perquè és això, perquè no hi ha una fórmula. Si existís, t'asseguro que hi hauria gent que ja l'aplicaria.
Exacte.
I no és el cas.
Sí. I clar, en quin moment... Clar, suposo que és positiu, no? Com abans dèiem, posar-se reptes, posar-se objectius per poder aconseguir-los, no? Però clar, l'èxit personal també arriba un moment que pot ocasionar frustració, no? Si una persona diu, per mi l'èxit seria aconseguir, jo què sé, treballar a tal lloc i aconseguir tenir una posició tal, X, no? Això al final és un èxit personal, però també depèn de molts factors i de molts tercers. Aquí també pot sortir aquesta frustració i aquesta sort que no només depèn de tu.
Sí, tens raó. És a dir, a veure, ja he dit que els dos sentits d'èxit estan relacionats i tens tota la raó que l'èxit individual, l'assolir una fita individual, requereixes... no està totalment al teu abast, és a dir, requereixes una mica que el món col·labori una miqueta. Això és cert. El que passa és que no és tan atzarós o està tan fora del nostre control com en el cas de l'èxit social. Diguem una mica, la clau de tot plegat, i no gens fàcil, és saber-se posar fites. És a dir, has de buscar fites que, d'una banda, motivin, però d'una altra banda siguin assolibles. Clar, si un es posa una fita que realment és gairebé impossible que la pugui assolir, tens la frustració garantida. D'altra banda, posar-se fites molt i molt, molt, molt i molt modestes per por, diguéssim, a no assolir-les, dir, va, jo posaré una fita molt senzilla, això tampoc és un passaport a la felicitat, això també genera la frustració, que és la inversa, de dir, sí, he assolit el que volia, però, esclar, en realitat no el que volia, sinó que simplement m'he posat unes fites molt i molt modestes perquè no confio massa en les meves capacitats. Per tant, al final és trobar un equilibri. Has d'anar-te posant fites que siguin relativament ambicioses, però al mateix temps i et motivin, i realment tu, diguéssim, en cas d'assolir-les, doncs realment et faci sentir especialment bé, però... però, ja dic, han de ser relativament ambicioses, però al mateix temps assolibles. I tens tota la raó que sempre, sempre depenem una mica. És a dir, no tenim mai el total i absolut control de l'assoliment de la fita, encara que sigui fins i tot una fita modesta.
Exacte.
Vull anar a la fleca perquè necessito... o fer una gestió de feina que la sé fer bé, i ja tinc assumit que la faré, resulta que arribo de feina i no funciona espatllant l'ordinador, per exemple. És a dir, això
sí,
és un exemple molt trivial, però dic que de vegades, com tu dius molt bé, és cert que també l'èxit individual depèn dels, ja no només dels altres, sinó també una mica del món, de que les circumstàncies del món ens acompanyin. Però no tant, diguem, és una qüestió de grau, però és important, no tant com en el cas de l'èxit social.
Exacte. I ja per acabar, David, què és l'èxit per tu?
Bé, l'èxit és això, és jo crec, jo l'entenc més en el sentit individual. És a dir, quan un es proposa unes fites i les va assolint. En el ben entès del que dèiem, han de ser fites que t'il·lusionin, que tu els hi donis un valor, diguis, home, és important, em sembla important, em sembla valuós assolir això, també entenent el que t'has dit al final, que em sembla molt important, i ser conscient també que en el fons l'assoliment de fites personals té una part molt important de responsabilitat de la persona, i per tant és just i correcte que la persona se senti satisfeta quan les assoleix, però també hi ha un component extern, hi ha un punt de sort, diguéssim, que el món ha de col·laborar una mica, i també és important ser conscient d'això, perquè de vegades això també ens ajuda una mica a valorar els altres. Potser altres no han tingut el mateix èxit que tenim nosaltres, per exemple, parlem de l'èxit professional, no? Fites relacionades amb la feina, i convé analitzar-lo, perquè potser de vegades hi ha persones que no han assolit aquestes fites perquè no han tingut aquest puntet de sort o el món no ha acompanyat tan bé, no? Diguem, les circumstàncies no els han estat tan favorables. Doncs això també és important, quan nosaltres assolim èxit, ser conscients que hi ha també un component, no? Que, a més del teu esforç, la teva capacitat, les teves habilitats, la teva dedicació, que això és molt important, però que també hi ha un component d'això que no controlem, que depèn una mica de que les circumstàncies ens siguin més o menys favorables, i per tant, a l'hora de jutjar els altres, sobretot jutjar els que potser no han tingut tant èxit, hem de ser conscients d'això, perquè de vegades la gent no és que no tingui èxit per falta de dedicació o falta d'esforç, sinó simplement perquè potser en el seu cas les circumstàncies no han estat favorables.
Això mateix, sí, tota la raó, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per inspirar-nos una miqueta amb aquest èxit i amb aquesta conversa que hem pogut tenir. Així que a partir d'ara tots pensarem una mica més sobre què és l'èxit, si en tenim o si no, i quin és també l'èxit que volem aconseguir, si és el cas que tenim objectius d'ara en endavant. David Pineda, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i salut i èxit.
Això mateix, gràcies. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i sobretot moltíssima precaució, que no volem més ensurts aquests dies. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.